Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Marxa la Gran Via de l'Hospitalet, el gran aparador de la tecnologia mundial, el Mobile World Congress, que arriba a la 20a edició. I una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes de la fira avui contra la presència d'empreses de països que, segons els manifestants, vulneren els drets humans. Diverses entitats participants han denunciat els genocidis vinculats al model tecnològic global. Els convocants han posat el focus especialment a l'extracció de minerals en zones de conflicte a la República Democràtica del Congo i Sudan, entre d'altres territoris.
Porque estamos viendo Mobile World Congress, por detrás hay sangre, hay territorios ocupados ilegalmente, hay niños violados. Entonces, nuestro objetivo es primero visibilizar estos genocidios que pasan en el mundo, Palestina, Congo, Sudán, Ucrania, y también denunciar la injusticia de explotación ilegal de los minerales y también la ocupación de los territorios.
Una protesta que té com a rerefons el conflicte també en marxa al Pròxim Orient després de l'atac a Iran per part dels Estats Units. Avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha instat els 27 països membres a estar preparats pel que pugui passar en tots els terrenys. De moment, el preu del petroli ha pujat un 10%, el del gas un 20% i la borsa cau a la borsa espanyola. Aquests són només algunes de les repercussions econòmiques d'un conflicte bèl·lic que avui ha arribat també al Líban i que, segons Creu Roja, ja hauria provocat més de 600 persones mortes. I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dit que espera que es pugui culminar l'amnistia i que el líder de Junts, Carles Puigdemont, pugui tornar a Catalunya tan aviat com es pugui. Així ho ha expressat en una compareixença a la comissió pel cas Coldo aquest dilluns al Senat, des d'on ha assegurat que la seva relació amb Puigdemont ha estat intensa, sincera i molt positiva. L'expresident ha afirmat que se sent honorat d'haver participat en les reunions entre el PSOE i Junts a Ginebra. I Barcelona subvenciona amb 600 euros la compra d'un ciclomotor elèctric aquí en Davastelli, un de combustió fins a 50 centímetres cúbics. L'objectiu és que el parc de ciclomotors de menor cilindrada sigui el 100% elèctric al 2030. Dins l'estratègia de descarbonització del vehicle privat actualment hi ha uns 32.000 ciclomotors censats a la ciutat, dels quals 24.000 són de combustió. I els Amics de les Arts, Blau Munt i Ramon Miravet actuaran junts per primer cop al Festival Sons del Món de Roses a l'Alt Empordà. La cita serà el 31 de juliol i el concert està batejat amb el nom de El So d'una Generació.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda. Passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dilluns 2 de març del 2026. Hem començat ja el mes de març. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem del camí de ronda de Tarragona que continua amb les polèmiques. Passejarem per l'espai far de Vilanova, molt relacionat amb el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Relacionarem la geologia amb el mar. Farem aturada al Delta de l'Ebre per parlar de les males olors. I acabarem el programa d'avui descobrint com navega una persona que no hi veu gaire bé. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, feliç dilluns a tots, bona setmana i millor març.
Sí, hem començat el març una miqueta mogut, guerra hauria mitja, sí, bombardejos...
Sí, sí. Com s'avorreixen, no?, la gent que tenen molt de quartos i molt de poder. No podien baixar una miqueta d'aquesta cúspide seva i mirar el que de veritat estan fent? Perquè, clar, aquí podríem dir que el poble ja no és qui ho pateix, les anades d'olla dels de dalt.
Jo no sé si podríem baixar o què, però alguna cosa s'hauria de fer, no?, davant tot això.
Home, vull dir... Sí, obrir-li els ports perquè puguin venir. A veure, sé que es quedin massa lluny d'allà dalt, de l'altre costat del toll.
No sé.
Què és el que estan fent?
No sé com acabarem. La veritat és una cosa que em té bastant intrigada com acabarem. Però, com dic jo sempre, ens hauríem d'exterminar tots. O sigui,
ja ho estem fent.
Sí.
El que passa que el més dolent...
Anem pel camí, la veritat és que anem pel camí. Si no ho volíem fer, anem pel camí.
Però, Marina, el que passa és que no estem triant nosaltres aquest camí. Que de tant en tant s'imposa. Mm. Perquè ara comença aquí, ara tiro quatre coets per allà, ara faig el que em dóna la gana...
Sí.
I és com una partida de risc...
No sé.
Llavors tenim un mapa d'Espanya del món, i a veure... Qui té més petroli, aquesta gent? Tots cap allà. A veure què podem fer.
No sé com acabarà
increïble.
Tot això.
Patint no sé. El poble, com sempre.
Ah, sí, exacte. És...
No queda una altra.
Sí, veurem. Anem a saludar la Cel Prieto des de Ràdio Delta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, com ara dieu, són uns dies, un inici d'este mes de març, una mica bastant molt complicat. Veurem com evoluciona la cosa. No res, noies, dilluns, un dilluns molt dilluns.
Sí, a mi també m'està costant molt avui.
Te ho juro, este matí no... Mira, què passo la setmana, com cada setmana. És que el temps passa molt ràpid, el dia a dia passa ràpid, les setmanes passen ràpid. Estem al març, ara serà Pasqua, després ja estarem a l'estiu i ja està.
Tres dies d'estiu, jo això sempre ho dic. Vinga, va, anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, a prop de bé. M'agrada que encara inclús hi poseu més velocitat, aquest any. Si no ha començat ja en plan... a tot hòstia, perquè, clar, diem ara lo de març, però...
No, aquest any ha començat que només ens falta una invasió extraterrestre. Jo fa dies que ho dic i a mi ningú m'ha fet cas.
Sí, però que vinguin a fotre fora a tots els que hi ha ara. O sigui, si han de vindre de fora, que s'acarreguin els que tenim per aquí, això abans, sobretot. Perquè si han de vindre a encara pitjorar-ho més, com o que no,
O que ens exterminin ja d'una vegada i deixem de fer tonteries.
A tots. Això és com aquells, mira, ara... Encara m'ha vingut més el recordatori. Aquells que els hi van preguntar just el dia després del tancament, del primer tancament de la pandèmia, que prop farà sis anys, els hi van preguntar en un programa, en un fa de ràdio, i tot això com acabarà? I van dir, molt fàcil, a hòsties. Doncs és com acaba tot.
Home, ho estem acabant, de moment.
Per això,
a bombes,
no hi ha més.
No, hòsties, a bombes,
no
ho
més.
Estem acabant. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Fa una estona estava molt bé, però m'esteu baixant els ànims entre tots una miqueta, ara mateix.
Per què? Si estem parlant de la realitat?
Sí, precisament per això. M'està costant digerir el que està passant aquests dies.
Bueno, veurem com acaba. Està tot complicat. Però tot ho farem, com dic jo, tot ho farem. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé. També, mira, aquí contemplant el panorama i res poc s'hi pot afegir a tota la situació geopolítica mundial. Només una coseta, Marina, quan has dit avui coneixerem un regatista que no s'hi veu gens, és un regatista invident.
Sí, el que passa és que no sabia si no tenia res de visió o en tenia una mica, per això no ho he volgut dir així.
Doncs,
tan directament.
No s'hi veu, no s'hi veu. El coneixerem avui aquí.
Fantàstic. El coneixerem a la segona hora de Randamar. Vinga, va, deixem la geopolítica, deixem-ho tot. No podem arreglar el món de moment, però sí que podem fer començar la Randamar. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que Esquerra Republicana de l'Escala reclama apujar l'IBI als grans tenidors i fons voltor com a mesura de pressió fiscal. Sergi.
Doncs sí, Marina, habitatge, gran tema. Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana al Congrés, ha exposat al Congrés dels Diputats la iniciativa de gravar l'IBI municipal als grans tenidors i fons voltor. Li ha transmès a la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, a la sessió de control que va tenir lloc dimecres passat a Madrid. La mesura té com objectiu incentivar l'acumulació d'habitatges per part de grans tenidors i fons voltors en municipis tensionats, com és el cas de l'Escala. Escoltem a Edna Estrems.
La proposta que presenta Esquerra Republicana, quan parla de grans tenidors, no està parlant de gent que tingui els pisos només a l'Escala. És a dir, el concepte de gran tenidor a Catalunya és algú que té més de 5 pisos en una zona tensionada, és a dir, en qualsevol municipi que sigui zona tensionada, o 10 immobles residencials en tot l'estat. Per tant, la nostra proposta no va només encaminada a les persones que tinguin més de 5 pisos a l'Escala, sinó que es podria aplicar a aquells que tenen 5 pisos en qualsevol àrea tensionada i en tenen un a l'Escala.
Esquerra xifra la proposta de gravar l'IBI fins un 100% per la gent que no pugui acreditar 5 anys consecutius de residència a Espanya. La mesura permetria disposar de més ingressos al consistori, per tant, invertir-los en mesures estructurals per combatre l'augment de preus i la pressió immobiliària.
Nosaltres creiem que l'Ajuntament de l'Escala ha d'invertir en pressupost propi. No pot esperar, no pot tirar la pilota amunt, esperar que les altres administracions li resolguin el problema. I el que intentem des del Congrés dels Diputats és que tingui més eines, més diners. Per fer què? Per comprar, per exercir el tanteig i retracte dels pisos buits, per rehabilitar i, per tant, per fer política pròpia d'habitatge públic que sigui municipal.
A l'Escala, només un 29% del parc immobiliari correspon a primera residència. Amb dades de 2025, hi han censats prop de 1.100 habitatges d'ús turístic, però aquest 7% només es correspon a una petita part de l'habitatge de temporada al municipi.
Avui comença la segona aturada de les barques d'encerclament a l'Escala. La veda s'allargarà fins al 7 d'abril.
La pesquera de peix blau torna a estar aturada a l'Escala. Avui les barques ja no han sortit a port i restaran amarrades fins passat Setmana Santa. És la segona aturada biològica de l'any, una veda fixada per a millorar el període de reproducció de la sardina i l'anxova. Els pescadors segueixen alertant de que cada cop el peix és més petit i que costa trobar els grans bancs de peix blau. Aquest mes i mig de pesquera, després de la primera aturada, ha estat marcat per la presència de moltes barques d'altres ports a l'Escala, ja que les moles de peix estaven en aigües de molt més al nord. El port de l'Escala ha acollit tranyines de Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Roses. I ara comença una nova veda del peix blau, just n'ha acabat una altra, la de la sèpia. Els pescadors professionals i recreatius ja poden sortir a mar a pescar aquests cefalòpodes. Recordem que la talla mínima de la sèpia, mesurant el mantell, són 12 centímetres.
Baixem ara fins al delta de l'Ebre. La mar canvia i a l'Ametlla de Mar, com en qualsevol dels ports del litoral català, fa temps que ho saben. Ara, però, la ciència ho confirma amb dades. El que es pesca avui ja no és el mateix que fa només dues dècades. Cel.
Sí, Marina, un estudi recent de l'Institut de Ciències del Mar, adscrit al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicat recentment per la revista Global Change Biology, revela que la temperatura mitjana associada a les captures a la costa catalana ha augmentat 0,68 graus centígrads per dècada, gairebé 7 dècimes per dècada des de l'any 2000. Dit d'una altra manera, la mar s'escalfa i el peix també canvia. Lucía Esparsadín és investigadora predoctoral de l'IFM.
Sí, al final és una qüestió d'un conjunt, moltes coses passant a la vegada i el canvi climàtic i l'escalfament de les aigües de la Mediterrània és una d'elles. El que està ocorrent a la biodiversitat marina, com afecta els pescadors, i el que veiem és que espècies, amb l'escalfament de les temperatures, espècies d'aigües càlides estan augmentant, i això ho veiem en les captures dels pescadors i en els ingressos dels pescadors de la costa catalana. I també les espècies d'aigües fredes estan disminuint la seva composició tant a les captures i als ingressos. I bueno, això està succeint, està canviant i transformant el sector una mica amb les captures i els ingressos.
A la cala este fenomen es tradueix en dos moviments clars. D'una banda, desapareixen progressivament espècies de tota la vida, com la sardina, el lluç o el gandagang. És el que els científics anomenen de borealització, la pèrdua d'espècies que prefereixen aigües més fredes. La sardina n'és el cas més evident. La seva presència a les captures s'ha reduït de forma sostinguda, un 0,65% cada dècada, afectant especialment a la flota d'encerclament, una modalitat molt lligada al peix blau tradicional. Però al mateix temps passa una cosa aparentment contradictòria. Tot i pescar-se'n menys, la sardina genera més ingressos, 0,15% cada dècada. La seva escassetat fa pujar els preus i el mercat compensa de moment la davallada en volum. En paral·lel, el Mediterrani viu un procés de tropicalització. Les espècies que toleren millor la calor o que abans eren menys abundants guanyen pes a les xarxes. És el cas dels cefalòpodes, com el pop o el calamar, que augmenten presència. També de determinats crustacis, com la gamba blanca o el llagostí, que ofereixen noves oportunitats, especialment per a la flota d'arrossegament. I fins i tot el seitó mostra una capacitat d'adaptació superior a la sardina. Tot plegat dibuixa un escenari nou per al sector pesquer de l'Ametlla de Mar. Amb una mar que continua escalfant-se, el futur no passarà tant per recuperar les espècies d'abans com per adaptar-se a les noves. La clau, segons apunten els experts, serà trobar l'equilibri entre la pèrdua del que era habitual i l'aprofitament de les oportunitats que ofereixen un Mediterrani cada cop més càlid.
Cap a les costes del Garraf. Els hospitals de Sant Camil i de Sant Antoni ja són fonamentalment hospitals universitaris, formalment hospitals universitaris. Això els permetrà reforçar algunes de les línies de treball que fins ara desenvolupava el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, especialment pel que fa a la formació i a la recerca. Carla.
Doncs sí, actualment els hospitals de Sant Camil, a Sant Pere de Ribes, Sant Antoni a Vilanova i el de Vilafranca ja hi ha més de 550 alumnes fent pràctiques anuals en diferents àmbits de la salut, entre alumnes de graus universitaris, màsters i cicles formatius professionals. L'aposta per la docència ha estat un punt de partida que li ha permès rebre ara la consideració formal d'hospitals universitaris, vinculant-se amb la Universitat de Barcelona. El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, que gestiona els tres hospitals, assumeix així un salt qualitatiu pel que fa a la seva activitat. La formació, la innovació i la recerca que ara podran potenciar són els grans avantatges que els dona aquesta nova condició, ratificada per la Generalitat. La seva activitat formativa ara podrà créixer, incorporant alguns àmbits de les ciències de la salut, amb els alumnes d'aquests graus de la UB. Per ser un centre de referència en els propers estudis de fisioteràpia d'aquesta universitat. La condició d'universitari ha de reforçar i ampliar el model de treball actual dels hospitals del Consorci, amb un benefici directe sobre els pacients. L'arribada de nous alumnes que es formaran als hospitals del Penedès-Garraf pot afavorir que després es quedin als mateixos centres, garantint també el relleu professional. I pel que fa als professionals actuals dels tres centres hospitalaris, tindran una opció real per fer una recerca que, quan s'aplica, millora l'atenció als pacients. Un valor que ha de fer més atractius als hospitals del Consorci, que veuen com sovint alguns dels seus professionals opten per marxar a hospitals més grans i amb més possibilitats per fer-hi recerca. Escoltem a Glòria Torres, directora de Docència, Recerca i Innovació del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf.
Ens interessa aquest tipus de professionals que busquen una manera diferent de fer assistència incorporant la docència, la recerca i la innovació. I aquests professionals es voldran quedar aquí, al Consorci, o serem capaços de treure talent d'aquests professionals de potser altres territoris que ja no cal que vagin a buscar a fora, que trobaran aquí.
D'aquesta manera, els hospitals de Sant Camil, Sant Antoni i de Vilafranca s'incorporen a l'ecosistema acadèmic i científic de la Universitat de Barcelona. Ara passen a ser universitaris per la seva vinculació amb aquesta universitat, tot i que també tenen una estreta relació amb la Universitat Rovira i Virgili i amb la UPC.
L'estadi de futbol municipal de Canyelles comptarà amb noves graderies a partir de l'estiu. El projecte es troba en fase preliminar i encara s'ha de redactar i licitar, però ja compta amb l'assignació de fons per part de la Generalitat de Catalunya que superen els 300.000 euros.
Sí, la construcció de les noves graderies del camp de futbol amb més de 150 seients suposarà un augment substancial de la capacitat de l'estadi municipal. El projecte, que també preveu la construcció de nous vestidors, es troba ara en la fase preliminar de l'estudi geotècnic i té un cost previst de 470.000 euros, dels quals gairebé el 70% els finançarà la Generalitat en el marc del Pla Únic d'Obres i Serveis. Paral·lelament, també es preveu la conversió dels actuals vestidors en despatxos per a les entitats esportives, mitjançant 160.000 euros finançats pel Consell Català de l'Esport. Totes aquestes actuacions continuen els treballs realitzats els darrers mesos al camp de futbol, gràcies a subvencions de la Diputació de Barcelona. Segons diuen des de l'Ajuntament, és el nou pas del projecte integral de creació de la ciutat esportiva de Canyelles. Escoltem a Rosa Huguet, alcaldessa del municipi.
Que recordem que solament és un gran projecte de la zona esportiva, que va començar fa anys, que amb el camp de futbol, la continuïtat del gimnàs municipal, també d'aquest pavelló que avui estem aquí, que és emblemàtic i que dona cabuda amb tots els nois, gent gran, adults, petits, a tothom amb totes les activitats. Són molts els esports a atendre i aquesta serà una part més de qualitat, no?
Es preveu que les obres d'aquests projectes puguin començar a partir del juny, un cop finalitzades les competicions esportives i que s'allarguin entre 2 i 4 mesos.
Fem aturada ara a les costes del Garraf. L'Argelaga o el Romaní són dues plantes que donen el tret de sortida a la temporada de la floració als rials d'Arenys de Mar. Primer hi ha els arbres fruiters amb l'ametller, tal com vam explicar la setmana passada, i ara també és el moment de les plantes hivernals i aromàtiques Oriol.
Doncs sí, Marina, aquí a les costes del Maresme i segons el calendari meteorològic, la primavera arrenca el proper dia 20 de març, això tot arreu, una època marcada per la floració de les plantes i arbres que provoquen un canvi de color als nostres paisatges. Tanmateix, no totes les plantes segueixen aquest calendari. Hi ha algunes que comencen abans, com les arbustives, on hi trobaríem, per exemple, l'argelaga o també anomenada gatosa. Ho explica la guarda forestal del Montnegre i Corredor i que també és arenyenca, Mariona Picard.
Podem començar a veure plantes arbustives, com per exemple la gatosa, que és una de les plantes que també és una, fa la flor groga i té una, fa unes fulles molt petitones i en té unes altres que són unes punxes, que són unes branques. És molt punxegosa, molt punxeguda. I aquesta, la gatosa, la trobem en els rials d'aquí, de Sa Clavella i del rial llarg, i inclús per les parts altes del rial de la Serp. I té l'estratègia, té punxes perquè no se la puguin menjar. Aquesta ja està florint. El cap blanc també ha florit. És una planta, és una ruderal, igual que la ravenissa blanca i la ravenissa groga.
I també plantes aromàtiques que comencen a florir amb força en aquestes dates, entre elles el romaní o també la farigola.
El romaní també ja fa unes setmanes que ha florit, és a dir, és una flor també, una planta que floreix a l'època hivernal. O sigui, es van començant ara a veure, i començarem a veure l'esclat de totes les plantes aromàtiques, el romaní, comencem a veure també aviat la farigós, la rosella, és a dir, que ara ens ve un moment d'esclat, a no ser que vingui una gelada, uns dies gèlids que ens ho tornin a aturar tot, no? Però en principi ara ja comença ja a veure moviment floral.
Doncs anem ja abandonant aquest hivern fred, donem pas a més hores de sol, temperatures suaus i aquests breus períodes de pluja típics de primavera. Doncs llavors ja serà el torn de la resta de les flors, entre elles la ginesta, també el lliri blau o les estepes, tot això ho podem trobar en el rial i totes marcaran l'inici primaveral en aquests rials i a zones boscoses del municipi.
La ciutat de Calella durà a terme en les pròximes setmanes la renovació integral de l'àrea de jocs del Parc del Mau per convertir-se en un dels espais infantils més atractius de la comarca. El projecte preveu la instal·lació de 16 jocs repartits en 2 nivells diferenciats per edats i connectats per un espectacular tobogan tubular de 5 metres i mig de caiguda.
Exacte, Marina. L'actuació aposta per una zona de lleure moderna, integrada al paisatge boscós i amb un clar accent en la inclusivitat i la sostenibilitat. El nivell superior estarà adreçat a infants de 6 a 12 anys i l'inferior, pensant principalment per a nens i nenes de 1 a 5 anys. A la part superior, l'element protagonista serà una gran estructura multijoc de 240 metres quadrats, creada específicament per a aquest parc. Inclourà 3 torres, xarxes d'escalada, equilibris amb cordes, un rocòdrom i 2 tobogans, ocupant gairebé la meitat de l'espai disponible. La zona inferior concentrarà fins a 11 propostes lúdiques orientades a estimular la motricitat, la coordinació i el joc creatiu, un llit elàstic de 4 metres, un sorral, gronxadors, jocs giratoris i espais de joc simbòlic, entre altres. Tots dos nivells quedaran units per un túnel de xarxes inclusiu i un gran tobogan tubular, com deies, que es convertirà en un dels grans reclams d'aquest parc. La renovació del Parc del Mau aposta clarament per materials naturals. La fusta de robínia serà l'element constructiu principal, escollida per la seva resistència, per un baix manteniment i una aparença natural. La proposta també cuidarà l'estètica amb una gamma cromàtica basada en verds, marrons, ocres i grisos per mantenir la coherència visual amb l'entorn forestal i reforçar la integració paisatgística. El projecte ha estat adjudicat a l'empresa Happy Ludic. Actualment s'estan fabricant els nous elements de joc i un cop finalitzats es retiraran les instal·lacions existents per procedir al muntatge dels nous equipaments. La fase d'instal·lació tindrà una durada aproximada de 6 setmanes, després de les quals Calella estrenarà un dels parcs infantils més complets i inclusius del Maresme.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que la guerra a l'Orient Mitjà no tindrà un impacte imminent al port de Tarragona, i és que la majoria del petroli que hi arriba prové de l'Amèrica Llatina i no de l'Iran o de la zona del Golf de Pèrsic. Ara bé, el president de l'autoritat portuària, Santiago Castellà, es mostra prudent per com el conflicte pot afectar a nivell global a la Mediterrània, molt especialment en matèria de preus. La geopolítica del caos de Donald Trump ens omple d'incògnites i acabarà tenint repercussions en l'abastiment a la Mediterrània, sosté Castellà, que recorda que el canal de Suez és un punt estratègic molt important en els tràfics entre Orient i Occident. És molt aviat per parlar d'un impacte imminent, però el conflicte pot tenir efectes en les economies nacionals, i és que això que hem d'estar molt atents, explica el president del Port de Tarragona. En aquest sentit, cal recordar que la guerra a Ucraïna sí que es va acabar notant aquí, tenint en compte que els cereals i farines representen un percentatge molt alt sobre el conjunt de tràfics del Port de Tarragona. Amb tot, Castellà detalla que la majoria del petroli que arriba aquí ho fa des de l'Amèrica Llatina.
El petroli que arriba a Tarragona ve principalment d'Amèrica Llatina, no ve de la part d'Iran i de la regió del Golf Pèrsic, i per tant problemes d'abastiment en principi no tindrem, però sí que el preu del petroli es desestabilitzarà i per tant es poden provocar problemes importants a les economies nacionals.
D'altra banda, sí que han impactat i amb força els temporals que hem patit durant el gener i el febrer, que fins i tot van forçar l'aturada de la refineria. Castellà diu que és aviat per saber si aquestes circumstàncies condicionaran els resultats anuals, perquè en general han estat mesos bons. La imatge que han deixat ha estat la de diversos vaixells d'hidrocarburs i derivats ancorats durant dies a la zona de fondeig, esperant el seu torn per operar. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica amb Luismi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Les coses han d'anar canviant a la costa al llarg de les properes hores, sobretot ja el dimarts. De moment, el que queda d'aquest dilluns, molta tranquil·litat. El vent serà més aviat feble, dominant de sud-est o de sud, un palet més allevantat a la Costa Brava, però sempre amb un estat de la mar de marejol en general. Per tant, molta placidesa al llarg de les immediates hores. Ara bé, el dimarts la cosa anirà canviant d'una forma molt més evident. Cada cop més vent de gregal, que sobretot al voltant del migdia i la tarda bufaran més intensos a la costa central i la daurada, i de fet en alta mar Aquesta situació marítima s'anirà esvalutant molt. Ja forta maror o maregassa, onades de més de 3 metres d'altura en alta mar la tarda del dimarts. A la Costa Brava, vent de llevant més consolidat, i això també farà que hi hagi entre maror i forta maror a gran part de la costa. Per tant, el dimarts, un temps que es comença a esvalutar molt a tota la situació marítima. N'estem pendents a la xarxa?
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora no hi ha moltes complicacions, algunes incidències amb alguns vehicles avariats. Per exemple, a la A27, a l'altura de Valls, hi ha un vehicle avariat ocupant un carril en sentit Tarragona. No hi ha aturades, però sí cal passar amb precaució. On sí hi ha aturades per un camió avariat és just a l'entrada, l'arribada de la C58, a connexió amb les rondes de Barcelona. Aquí, en aquest punt, hi ha dos carrils tallats i això sí que està perjudicant molt el trànsit en aquesta direcció, amb uns 3 quilòmetres de retencions de cues tant a la C58 com també a la C33, les dues entre Montcada i l'entrada de Barcelona. A la resta de punts, de moment, més enllà de les obres, sense altres complicacions. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Ja n'hem parlat en diverses ocasions, però és que no paren de sortir novetats. I és que el camí de Ronda de Tarragona continua portant cua. Ara sembla que les notícies són fins a cert punt positives, però no acaben de convèncer a diferents ecologistes. En parlem amb un d'ells, membre de SOS Costa i Camp, Lluís Gata. Molt bona tarda de nou.
Bona tarda de nou. Gràcies per convidar-nos en aquest programa.
Anem a posar-ho tot en context, perquè ja n'hem parlat diverses setmanes, a mesura que han anat sortint les notícies. El tema és que volen fer un camí de ronda entre la platja Rabassada i la platja Sabinosa de Tarragona, un camí que vosaltres ja heu anunciat i denunciat en diverses ocasions que ja existeix, i la vostra principal queixa és que aquest camí consistirà en posar formigó en aquestes zones de la platja de la Rabassada fins la Sabinosa, i això malmet la biodiversitat, no?
No és ben bé formigó, és sauló, que és terra compactada.
Doncs sauló.
Sí, no és el mateix. Sauló és terra, llavors no és tan, diguéssim, pavimentat, no és tan artificialitzat com formigó, saps? El tema, això és important, perquè és, diguéssim, no és tan artificial com seria un asfalt o un panot o un formigó, sinó és l'amplada, que al final el que han anunciat les tres administracions que han estat negociant és una reducció dels 5 metres inicials d'amplada a 4,4, i el que argumenten és perquè aquesta disminució de menys obra no representa un canvi substancial de l'import del projecte, que superi el 20%, perquè si fos encara més reduït, que és el que demanem nosaltres, suposava aquest canvi substancial de més del 20%, i per tant haurien de suspendre tota la licitació i l'adjudicació de l'empresa adjudicatària i començar de nou. I la Costes no vol fer-ho, això. Uh-huh. Era una de les nostres demandes. Era reduir l'amplada d'aquest passeig marítim, uh-huh, que diem nosaltres.
Per tant, d'alguna manera, el que podem dir és que s'ha reduït l'amplada, no? De l'amplada inicial que havia previst a l'actual, s'ha reduït.
S'ha reduït 60 centímetres, de 5 metres a 4,4. Nosaltres, per anar a passejar davant del mar, creiem que 4,4 metres d'amplada, doncs que és molt, perquè si compares amb molts camins de ronda, no passejos marítims, que no és el mateix, molts camins de ronda, en un metre, metre i mig, si m'apures dos ja en tindríem prou, però això estem parlant del doble, saps?
També han anunciat canvis, no?, en el recorregut.
Sí, això era una de les altres premisses que nosaltres hem defensat fermament, i aquí sí que l'argument era que al desplaçar-se de la línia inicial que havien dissenyat, que era pràcticament a tocar del roquissà de la Penya-Segat, i fer-ho a l'interior, aquí sí que salvàvem aquest ecosistema que viu a primera línia de mar. Això sí que és important, això sí que estem molt satisfets, perquè diguéssim que la finca la dividiríem en tres parts. La part que toca a la platja Rabassada, que és ponent, la part central, que hi ha els roquissars, i la part de llevant, que toca la Sapinosa. Tres parts diferenciades. I són molt diferents entre elles. Val? La part, comencem per la part de la Rabassada, que és la part de ponent. Allà sí que segueix la pista que existeix. Aquí sí que estem molt contents, perquè aquí salvem un espai dunar. Hi ha una duna, que és un espai protegit per la, pels hàbitats comunitaris, i aquí se salva. Per tant, aquí estem molt contents. És a dir, aquí sí que ens han fet cas, i no han fet altra cosa que el que els altres els dèiem, que és, ja hi ha una pista, doncs aprofita-la. No en creïs una de nova.
Uh-huh. En aquest sentit, el que argumenten per aquests 4,4 metres és que pugui passar una ambulància si hi ha una emergència.
Bé, ja hi ha una pista ara existent. Per tant, ja hi ha passa una ambulància. Per tant, aquest argument nosaltres no té pes. És a dir, ara en aquests moments, el que t'estava comentant, que me faltaven les dues parts. La part del centre també hi ha una pista que passa pels edificis, i dic, va, aquí no l'han agafat, és a dir, la primera part l'agafen totalment la pista existent, per tant, perfecte, i allà passa una ambulància. La segona part, que seria el centre que tocaria el Penya-Segat, allà la pista entra per dintre dels edificis, i aquí diuen, no, per dintre dels edificis no heu de passar, heu de passar per fora. Val, d'acord, allí sí que toquen els edificis. I la part de llevant, que toca la platja de Sabinosa, no ens han respectat el traçat de la pista existent i en creen una de nova. Però és que la que existeix, que deu tenir uns 3 metres, ja compleix en escreix els seus requisits de que passi una ambulància. Per tant, aquest argument no és molt ferm per part seva.
Uh-huh. En aquest sentit, us heu pogut reunir amb ells? Una de les vostres demandes era precisament això, poder-vos reunir amb ells. Us heu pogut, Valtros, reunir amb ells?
Clar, no ens hem pogut reunir amb ells en els moments de decisió important. Sí que durant aquests, no ho oblidem, portem 6 anys des del 2020. En el 2020, al llarg del 2020, sí que ens hem reunit amb diferents diputats de la Diputació, perquè, clar, aquests terrenys, fins que no hi hagi la sessió, són de Diputació de Tarragona. Ens hem reunit amb la presidenta, ens hem reunit amb diferents diputats, però ara, en els moments decisius, claus, on s'estan decidint moltes arguments tècnics, no ens han cridat. I llavors nosaltres creiem que som un actor, primer perquè hem generat aquest debat, hem aconseguit que es traslladi el traçat per l'interior, hem sensibilitzat que realment són uns espais, uns ecosistemes a protegir. Per tant, per què no ens criden? Perquè som gent seriosa i gent amb criteri, no? Ens podem asseure a la mateixa taula amb l'Estat, amb la Diputació i amb l'Ajuntament.
Una de les vostres demandes també era que aquesta amplada afectava a espècies de biodiversitat. Ja has comentat que amb aquesta reducció de 60 centímetres aproximadament salvarà una part de la duna, que això és important, però salvarà la resta de biodiversitat que vosaltres dèieu que afectaria?
Com t'he dit abans, tornem a als tres llocs importants. El primer lloc era via la duna la salva totalment. Per tant, segueix el traçat de la pista existent. Per tant, la duna i totes les espècies que hi ha a la duna, totes salvades. Per tant, aquí, molt contents. La segona part, que és la zona central on està el roquissà, també al separar-se i tocar els edificis, salvem tot el Limonium giberti, que és aquest endemisme que existeix en aquests morrots de la Sabinosa, i per tant també contents perquè se salva. I el tercer ecosistema, que seria la part de llevant que toca a la Sabinosa, allà surt del traçat inicial, toca una mica la màquia, que hi ha, que és l'altre ecosistema, que és un ecosistema on hi ha margalló, que seria l'espècie estrella, i allà salvem molt espai, però toquem una miqueta. Val? O sigui que allò al 100% no ho hem aconseguit, però hem aconseguit un tant per cent molt elevat. I una cosa molt important, Marina, és que al desplaçar aquest passeig cap a dintre, alliberem molta superfície. I aquesta superfície ja estarà per sempre protegida. Perquè aquesta era una de les claus. Si se mantenia el traçat inicial, del passeig cap a dintre quedava molt espai en el que Diputació podia tenir la tentació de créixer i expandir-se. Perquè no ens oblidem que quan van presentar el hub cultural, en aquelles imatges, incrementaven la superfície construïda de 5.800 metres quadrats existents, més o menys, a 24.800. Pràcticament es quintuplicava. I com se quintuplica? Cap a aquesta zona que nosaltres hem aconseguit convèncer-los perquè se protegeixi. Per tant, és importantíssim, i això vull que quedi molt clar, que hem salvat molta superfície.
Però tot
i més...
Sí, sí, digues.
Sí, clar, i aquesta superfície és la que més toca al litoral, que és on hi ha aquestes espècies i aquests ecosistemes, perquè estan a primera línia de mar, saps? En canvi, a darrere, sí, hi ha pins, i són importants també, però ja no és tan específic i tan valuós, saps? Però també ens importa, també, perquè això també allibera una pineda molt bonica, en la qual nosaltres el que demanem és que es puguin posar pues, o taules i bancs o que també es pugui ser un lloc per socialitzar-se perquè la gent hi vagi. I també el que hem proposat, i suposo que ens faran cas amb aquest, perquè no ens oblidem, aquest projecte costa 955.000 euros d'adjudicació. Aquests espais vulnerables, com t'he dit, de la duna i de l'Immunium Geberti, que estan a les roques, volem que s'hi posin pals i sirgues perquè la gent no es trepitgi.
Sí.
Perquè, clar, un cop s'alliberi, es construeixi aquesta pista o una part que ja existeix, a la gent li hauràs de dir què pot trepitjar i què no, perquè si no serà un cap de qui pugui.
En aquest sentit, però, a vosaltres us agradaria que el traçat del camí es reduís més, d'alguna manera?
L'amplada, sí.
Fins a quina creieu que seria l'amplada màxima que hauria de tenir?
Per coherència a la pista que existeix. La pista que existeix, clar, no hem saltat dintre de la pista, dintre de la finca que ens agradaria, No hem saltat, I t'ho asseguro. Però segurament si saltéssim i mesuréssim, jo crec que els 3 metres ja n'hi ha prou de passionar un vehicle, saps? O sigui, no cal tant. Però, bueno, també entenem que de 3 a 4,4 amb una pista existent, si l'amplies una miqueta a cada costat, pues, també no seria cap drama, val? El tema és que es respecti el màxim possible el traçat existent, que no el dupliquis, saps?
Creieu que encara que aquests canvis encara es poden fer?
Nosaltres hem demanat i tenim l'esperança de que ens puguin rebre les administracions i ens agradaria fer una visita sobre el terreny, passejar allà amb ells i que ens diguin exactament per on passarà i que estiguin oberts encara a possibles canvis dintre dels canvis que hi ha hagut, que ja ho dic, és a dir, nosaltres contents del canvi. Els arguments que són aquests, perquè si comparem amb la resta del litoral tarragoní, que està molt ben conservat, els camins de ronda que hi ha, a Bos de la Marquesa, no? A Platja Llarga, entre la Platja del Miracle i la Platja de la Rabassada, no tenen 4,4 metres, són menys. Per tant, és una mica incongruent, no? És a dir, tenim un litoral molt ben conservat, tenim camins que tenen 2 metres màxim d'amplada i allà, 4, no és coherent.
No, o sigui, no. El que us agradaria, per entendre-ho millor, és poder fer un tomb pel preventori, per la zona del preventori de la Sabinosa, i aquí veure com es podria modificar tot aquest projecte.
Correcte, sí, sí. Entrar dintre de la finca, del seu bracet, dels tècnics, i recórrer, perquè tot el que sabem, Marina, és el que ha publicat el Diari Tarragona. I d'això també ho denunciem. Bueno, doncs, entre cometes, i els altres mitjans. El Més Tarragona, Tarragona Ràdio, Infocamp, Pan 12, no es mereixen també saber com serà aquest recorregut, o només ho sap Diari Tarragona? Creiem que hi ha un greuge aquí, i aquí l'Ajuntament, o Costes, qui hagi filtrat aquesta informació, no és equànim respecte als altres mitjans. Per tant, tot el que coneixem, Marina, és el que ha publicat el Diari Tarragona. És a dir, un tema tan important que hem aconseguit mobilitzar a la gent, que hem aconseguit generar debat, que hem aconseguit moure el traçat, l'amplada, no ens hem assegut en una taula per veure per on passarà i quins plànols i definitivament en què es gastaran aquests 955.000 euros. Per tant, el que volem és que hi hagi un canvi de manera d'actuar de les administracions públiques, que democratitzin les decisions tècniques que afecten a tots els ciutadans. Et recordo que si no ens haguéssim mobilitzat, i també amb la sensibilitat i el vistiplau del govern anterior municipal, el Mamotreto no s'hagués enderrocat.
El Mamotreto, per la gent que no ho sàpiga, és la placa de formigó que hi havia just davant la platja del Miracle, que ja no existeix.
L'anterior govern municipal volia recuperar la part superior del Mamotreto i fer restauració, posar-hi restaurants i bars. Uh-huh. I vam ser nosaltres, el moviment social, ecologista, mediambientalista, que vam aconseguir fer canviar el parer. Agraïts, estem agraïts que l'anterior govern municipal s'ha fet seva les nostres demandes, perquè al final les idees són de tots, i si aconseguim nosaltres que els diferents partits polítics, a més es va aprovar una moció, no? Es va aprovar una moció que veien derrocar, i vam tenir la sort que van venir els 3,5 milions de fons dels Next Generation, que van permetre poder finançar l'enderroc. I estan també molt contents, perquè això sí que ho hem aconseguit, que en el Consell Municipal de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, en el qual nosaltres les entitats formem part, ens han ensenyat, això és, aquest cop sí, el projecte de renaturalització de la platja del Miracle, abans que estigui publicat pels mitjans, uh-huh. I per tant ens agrada molt. Per tant, aquí sí que hem aconseguit que canviem una mica la manera de funcionar.
Uh-huh. Ho hem de deixar aquí, però en parlarem un altre dia. Moltes gràcies per atendre'ns un cop més i seguirem veurem com continua tot això.
Nosaltres encantats que els mitjans públics d'aquí a Tarragona ens donin l'oportunitat de la veu i la paraula. Gràcies.
Anem cap a les costes del Garraf perquè aquest cap de setmana se celebra el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, i podem trobar activitats centrades en aquesta data per gairebé tot arreu. Però n'hi ha una que busca visibilitzar les dones i les feines relacionades amb el mar, com la que han preparat a l'Espai Far de Vilanova i la Geltrú. Carla.
Bé, Marina, amb el motiu del 8 de març, del Dia Internacional de la Dona Treballadora, podem trobar activitats, diguem-ne, temàtiques, no?, centrades en aquest dia per tot arreu. Però una de les institucions que s'ha sumat també i que, de fet, s'assuma gairebé sempre, tant el 25 de novembre com el 8 de març, en fer aquestes activitats centrades en totes aquestes temàtiques que vagin al voltant de les dones, és el Museu del Far d'aquí de Vilanova. Han preparat una visita nova centrada en el paper de les dones del barri de Mar, que es titula Estirant el fil de la història. I és bastant especial, és bastant peculiar, perquè s'han volgut renovar en aquest format de visita que ells presenten. I perquè ens ho expliqui, com no, tenim avui de nou a l'Arnau Fillat, el coordinador d'activitats d'aquí de l'Espai Far. Arnau, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mira, moltes gràcies, primer de tot, per estar aquí amb nosaltres a Arran de Mar.
No, gràcies a vosaltres, home, per convidar-me.
Mira, vosaltres comenteu que en aquesta visita, que és, com dèiem, és comentada, no tan sols és una exposició temporal, no?, d'aquestes que és perquè els visitants vegin d'una forma més passiva, sinó que vosaltres, amb aquesta visita, voleu fer una aproximació original i també simbòlica al relat històric de Bajamar, amb el paper de les dones, sobretot al centre de tot. I el nom de l'activitat que heu ficat, que és aquest estirar en el fil de la història, és molt descriptiu i té molt a veure amb com mancareu aquest itinerari i aquesta visita, no?
Sí, sí, perquè, bé, sí, com comentaves, la visita que fem és aquest dissabte, dia 7 de març, sí, es diu Estirant el fil de la història, però el fem al Museu del Mar, de l'Espai Far, però tot allò que hi ha al museu, tot allò que està exposat, no ha canviat, és sempre el mateix. L'únic que canvia és la perspectiva o el punt de vista que oferim nosaltres amb aquesta visita. I sí que es diu Estirant el fil de la història perquè concretament ho farem servir els fils. Farem servir els fils per com l'eix conductor d'aquesta visita pel Museu del Mar. Nosaltres des de l'Espai Far hem estat molt en contacte amb les remendadores que actualment estan al port pesquer de Vilanova i la Geltrú i la feina que han fet elles al llarg de la història que encara continuen fent, i nosaltres farem servir aquest fil per anar explicant diverses parts, objecte sí que l'afegim nosaltres, i a partir d'aquest objecte explicarem l'àmbit del Museu del Mar centrat en el paper de les dones. Per exemple, això sí que ho puc explicar, ja que hem parlat de les remendadores, a l'àmbit de la pesca del Museu del Mar l'objecte serà una agulla de remendar. Llavors, a través d'aquesta agulla de remendar, nosaltres explicarem el paper de les dones en l'àmbit de la pesca. I aquests àmbits que hi hauran al Museu del Mar i que nosaltres anirem explicant, que ara són 5, si no me'n recordo, són 5, quan s'acabi d'explicar cada un d'aquests àmbits, l'educador o l'educadora agafarà un fil, un part d'un fil, i al final de cada àmbit que vagi explicant agafarà un fil nou, i aquest fil nou s'anirà unint amb l'anterior i amb el posterior, perquè així, de la manera que quan haguem acabat de fer tota aquesta visita, aquests fils s'uniran creant un cercle. I aquest cercle és una... volem jugar una mica amb allò històric i amb allò que s'ha explicat, que normalment sempre ha sigut des d'un punt de vista que s'ha ficat importància molt en els homes, i amb aquell treball artesanal, amb aquell treball que sovint ha estat invisibilitzat al llarg de la història, que ha sigut el de les dones, doncs nosaltres al llarg de la visita, de curs de la visita, anirem fent amb dues coses. Per veure això, aquestes dues vessants.
Sí, molt interessant, aquesta triple capa, no? En la visita, per una banda la històrica, per l'altra la manual, la pràctica, la interactiva, com són aquestes feines de les que parlàvem, i a la vegada aquesta sensació de que s'està coent algú en el rerefons, algú que està invisibilitzat mentre construïu aquest fil llarg, no? Mentre aneu unint històries, i que fa aquesta metàfora, no?, sobre aquestes feines invisibilitzades durant tants anys de les dones al barri de Mar i a absolutament tots els barris, podríem dir-ne.
Sí.
I parlaves també d'una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció, que no només és una exposició que parli de les dones reals, que potser és el més evident quan parlem de... o quan pensem que anem a parlar d'aquests temes, sinó que també feu referència a dones imaginàries, no?, li deies tu. Com ho tracteu, això? Com es representa?
Bé, sobretot, les dones imaginàries, ara, aquí per no explicar-ho tot, però en el barri de Bajamar, per exemple, en l'art urbà que hi ha, s'ha ficat molta importància en aquestes dones imaginàries o mitològiques, sense anar més lluny, la Pasifae, o l'escultura, que ara ja no hi és perquè va ser vandalitzada, però Ariadna en el cercle a la plaça dels Boleranys. Tot el paper de les dones al barri de Bajamar a nivell ja ha estat, i també sobretot a nivell artístic molts escriptors o molts pintors, com per exemple Eugeni d'Ors, que va viure aquí, com han utilitzat les dones per explicar una mica la seva, o per fer la seva aportació cultural aquí a Vilanova i la Geltrú i al barri de Bajamar.
Per tant, es tractarà història, es tractarà cultura popular, es tractarà en oficis,
sí,
no?
Sí, perquè això, bueno, a una part del Museu del Mar tenim la part aquesta més artística, més cultural, més de tradicions, i per lligar-ho una mica amb les dones, doncs tirarem una mica per aquí.
Sí. Molt, molt interessant. I per poder acudir a aquesta activitat, com ho hem de fer?
Doncs a la nostra pàgina web, la pàgina web de l'Espai Far, espaifarbng.cat, a comprar entrades, podeu comprar les entrades, són 5 euros per persona, si ja és això, ja és aquest dissabte, dia 7.
Super, aquest dissabte a les 12, llavors. I et volia preguntar també, perquè a part d'aquesta activitat específica pel dia 7, jo sé que per aquesta primavera també esteu preparant altres cosetes, com per exemple una activitat per documentar fotografies de Bajamar, que es dirà Retrats de vida, si no m'equivoco, oi?
Sí, però això encara... El que passa és que això nosaltres, bueno, encara està una mica per desenvolupar.
Uh-huh.
Jo el que sí que puc assegurar és que aquest mes de març també tornem a fer el misteri de les ampolles de mar, que justament amb tu, sí, bueno, ja vam fer l'entrevista, farà, sí, a principis d'any, per fer l'activitat, i aquest mes de març tornem a fer-la.
Sí, sí, ja la vam parlar. Teniu dates per realitzar-la? Per recordar una miqueta?
Sí, el misteri dels missatges del mar és el dissabte 21.
El dissabte 21.
El dissabte 21, sí, correcte, abans de Setmana Santa.
Perfecte, doncs una activitat que si algú se la va perdre en el seu moment, quan ja vam estar parlant aquí, una altra oportunitat per venir a fer-la. Arnau, moltes gràcies un dia més per acompanyar-nos, per portar-nos aquí totes les activitats que esteu fent aquí a l'Espai Far, que sempre esteu molt actius, i espero que ens veiem aquest dissabte amb aquesta activitat, perquè la veritat que molt, molt, molt interessant, i espero que sigui tot un èxit també, perquè s'ho val.
Sí, nosaltres també. Gràcies.
Sí. Doncs,
moltes gràcies.
Parlem aviat, Arnau. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Vaig deixar d'entrar-hi. I així arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu. Malgrat la por, fent el mort, la vida passa igual.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Let's burn the roof, and then we'll do it again.
tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel tonight's the night. Hey, let's live it up.
Let's live it up.
I got my money.
Hey,
let's spin it up.
Let's spin it up.
Go out and smash it.
Smash it.
Like on my car.
Like on my car.
Jump out that sofa.
Come on.
Let's kick it off. Fill up my car.
Drink.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 5. Notícies. Esquerra de l'Escala demana més pressió fiscal als grans tenidors, reclama pujar